L'Hospitalet ha celebrat aquest matí un ple extraordinari amb els diferents grups municipals per debatre sobre l'estat de la ciutat. D'una banda, el govern socialista ha defensat les accions que han dut a terme des del canvi d'alcaldia ara fa un any, mentre que l'oposició ha criticat amb algunes polítiques. Bona tarda. De seguida ens centrem en tot el que ha donat de si aquest ple extraordinari per debatre sobre l'estat de la ciutat. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Prop d'una vintena d'espectacles formen part de la programació de teatre educatiu que les escoles i instituts de la ciutat podran trobar a la Guia Municipal Intro de Recursos Educatius. Una temporada més ho coordinarà i durà a terme Plaudite Teatre. Fins al 4 de setembre, l'Hospitalet i Barcelona despleguen la 14a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent, que ofereix la possibilitat a joves creadors d'establir la primera relació professional amb el mercat de l'art. Una de les galeries que hi participa és Tangent Projects, amb una exposició que ens convida a entrar en una utopia queer on la comunitat es converteix alhora en refugi i revolució. I en esports ens centrarem en els germans hospitalencs Rafa i Raül Villar, que segueixen creixent en el món del bàsquet. La pròxima temporada serà de canvis, amb Rafa al Baskonia i Raül iniciant una aventura universitària als Estats Units. El que cap dels dos oblida, però, és el seu passat al CB l'Hospitalet.
Jo tinc un record molt bonic perquè em tirava aquí 7 hores al dia, veníem de tots els partits i seguim venint quan podem.
Jugui qui jugui. Si juga al primer equip o juga, tenim cosins també jugant, tenim amics que estan jugant aquí.
Aquest matí s'ha celebrat el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. La sessió ha arrencat amb el discurs de l'alcalde David Quirós, que ha fet balanç de l'acció de govern en el seu primer any de mandat. També ha parlat dels projectes de futur de la ciutat.
En la seva intervenció, l'alcalde David Quirós ha parlat del Pla de Regeneració Urbana i Social del Samuntà, que preveu la rehabilitació d'habitatges. En aquest sentit, ha destacat que properament la ciutat comptarà amb una nova empresa municipal i també un pla local per abordar les polítiques d'habitatge.
Posar en marxa el Pla de Regeneració Urbana i Social del Samuntà és el projecte més ambiciós de transformació urbana i humana que hem tingut mai a la nostra ciutat. La primera realitat la veurem molt aviat, amb l'aprovació del nou Pla Local de l'Habitatge, que ens permetrà abordar desigualtats de base, la falta d'accés a l'habitatge, les condicions precàries o l'envelliment del parc i els usos anòmals. L'empresa municipal de l'habitatge també veurà la llum. Serà una peça clau per actuar amb més eficàcia sobre un parc immobiliari envellit.
Un altre aspecte que ha centrat el discurs ha estat el de la seguretat. Quirós ha defensat fermesa davant la delinqüència i al mateix temps ha carregat contra els discursos de l'extrema dreta que assegura fomenten la crispació.
Algunos han venido a reventar la convivencia en nuestros barrios y os aseguro que no lo vamos a permitir. Ni delincuentes, ni incívicos, ni populistas que incendien las calles. No queremos a ninguno de estos en nuestra ciudad. Me reafirmo en el compromiso de continuar avanzando con firmeza contra aquellos que incumplen. Hace poco más de una semana se han incorporado 25 nuevos agentes de la Guardia Urbana y hemos desplegado dispositivos conjuntos con Mossos de Escuadra, con Policía Nacional y con Guardia Civil para combatir robos, incivismo, tráfico de drogas e incumplimientos en locales de ocio nocturno.
Quirós també s'ha referit als acords que recentment l'Ajuntament ha assolit amb la Generalitat. Un d'ells, l'inici del soterrament de la Gran Via l'any que ve, com a primera passa del futur clúster biomèdic de Bellvitge. També ha parlat del projecte del nou hospital clínic a l'entorn de Can Rigal i de la remodelació prevista de l'actual Hospital General.
L'arribada del nou clínic a la frontera nord de l'Hospitalet és una fita que canviarà la ciutat per dècades. No només permetrà repensar la transformació urbanística de la façana de Pubillacases, sinó que ens permetrà reformular tota l'atenció sanitària de l'Hospitalet. Però el clínic s'ha de projectar i construir en la propera dècada, i els nostres veïns del Samuntà no poden esperar fins llavors. Amb l'acord assolit a la Comissió Bilateral amb el Govern de la Generalitat, hem de definir el futur, però també el present de la nostra estimada Creu Roja.
Quirós també ha destacat l'increment del verd urbà durant el seu primer any de mandat, així com la posada en marxa de nous equipaments, com l'oficina LGTBI o la nova oficina d'escolarització.
Després de la intervenció de l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha estat el torn dels grups municipals de l'oposició que han valorat l'acció de govern feta fins ara.
El portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa, Jaume Graells, ha afirmat que hi ha un problema de desgovern a l'Hospitalet i que el govern municipal no té cap planificació ni lideratge. Ha parlat d'uns serveis socials desbordats, d'una brutícia als carrers que ja formen part de la decoració de la ciutat, de la manca d'habitatge pels joves o també d'una preocupant situació de la seguretat amb falta d'efectius policials.
Cal una millor gestió política i operativa de la Guàrdia Urbana i, sobretot, més agents als nostres barris per donar resposta a temes urgents com el dels robatoris al comerç, que és inassumible, la convivència a l'espai públic amb els sorolls a les nits, els botellots, els problemes dels patinets, etc. Aquest és un govern paralitzat amb un alcalde, ho sento molt dir-ho, més preocupat per la seva imatge personal a xarxes que per escoltar la gent.
Des del grup municipal del Partit Popular, la seva portaveu, Sònia Esplugas, ha criticat l'equip de govern perquè el considera incapacitat per aturar el que descriu com la degradació progressiva de la ciutat. De forma irònica, Esplugas ha afirmat que el debat hauria d'anomenar-se del mal estat de la ciutat. Considera que la inseguretat és un dels principals problemes de l'Hospitalet, però que no és l'únic i per això Esplugas creu que l'Hospitalet necessita un pla de xoc urgent.
Lamentablemente, hemos pasado al estado crítico. No pretendemos ser pesimistas ni catastrofistas, sino que somos realistas. Colapso de los servicios municipales, graves problemas de inseguridad, convivencia, suciedad a punta pala, degradación de los espacios públicos, equipamientos deteriorados, patrimonio olvidado, sumado a la saturación de las aulas con falta de equipamientos dignos para nuestros alumnos.
Per la seva part, el portaveu de Vox, Francisco González, ha qualificat l'Hospitalet de salvatge oest pel que fa al problema d'inseguretat, que, segons González, l'equip de govern no sap solucionar. També ha criticat la manca de neteja dels carrers, l'incivisme i sorolls per les nits, el col·lapse a les aules per la gran quantitat d'alumnes o la manca d'un auditori de gran capacitat. González també ha criticat l'equip de govern per les seves promeses incomplertes, com ara l'Hospital General de l'Hospitalet o el soterrament de les vies.
Perquè a dia d'avui el proyecto del soterramiento está no soterrado, sino enterrado y sepultado bajo otro montón de engaños en el gigantesco trastero de las viejas mentiras del PSC. Nos hablaba en su discurso inicial el alcalde de que había que coser Hospitalet. Si hay que coserlo, será porque tiene heridas. Y la principal herida que tiene Hospitalet son las vías del tren. Y ustedes, un mandato más, nos van a dejar con ellas ahí abiertas.
En el seu discurs, el portaveu del grup municipal de l'Hospitalet en Comú Podem, Manuel Domínguez, ha parlat de diferents emergències que està vivint la ciutat. L'emergència climàtica amb manca de zones verdes, el de l'habitatge amb una minsa oferta de pisos pels hospitalencs, l'educativa amb aules saturades i també la crisi urbanística, amb, segons Domínguez, massa blocs i asfalt i manca d'escoles i equipaments com el poliesportiu de Santa Eulàlia. Demana repensar l'urbanisme.
Hem d'aturar el PDU Biopol Gran Via i fer el biopol a espais ja urbanitzats i que necessiten una reforma. Hem d'aturar la segona part de la promoció de Cosmetoda. Com avui estem denunciant una situació i ho farem també en el futur. Si hi ha mà estesa per parlar, nosaltres parlarem, però allà on trobem elements de denúncia, ho farem.
A la rèplica, els diferents tinents d'alcaldia han respost part de les crítiques que han exposat els grups de l'oposició.
Avançar col·lectivament en l'atenció i la seguretat per la ciutadania. No obstant, i ja ho hem comentat en aquest ple, però reitero, continuarem amb el creixement d'efectius.
Mejoraremos la limpieza doblando equipos de agua a presión. Mejoraremos la zona de servicio de la recogida de desbordes y de abandonado. También doblamos ahí.
I així, després de gairebé 3 hores de sessió, ha acabat el primer ple sobre l'estat de la ciutat que s'ha celebrat en l'actual mandat, un debat que feia un parell d'anys que no es feia.
Prop d'una vintena de propostes de temes ben diversos, des de la salut mental a l'alimentació saludable i de gèneres també igualment variats, des de monòlegs a musicals, conformen la programació de teatre educatiu que les escoles i instituts de la ciutat podran trobar a la guia municipal intro de recursos educatius i que una temporada més coordinada i durà a terme l'associació Plaudite Teatre.
Entre l'octubre d'aquest any i el maig de 2026, cap a finals de curs, el Teatre Joventut i l'Auditori Barrades seran l'escenari de muntatges adreçats a les diverses etapes educatives de primària i secundària. La programació s'encetarà amb la història tràgica de la Laika, la gossa que la Unió Soviètica va enviar a l'espai a la nau Sputnik 2, que donarà pas a moltes altres propostes, com l'obra En Bangkok también hay ratas, sobre memòria històrica. teatre d'objectes amb la idea brillant, musicals com El petit príncep i testimonis sobre la salut mental i emocional del jovent amb el monòleg Boja.
Són obres de diferents temes. Està pensat molt en el que sigui específic per al cicle educatiu al que estan destinades, i el que sí que tenim aquest any és una selecció d'obra amb molt de més contingut social, crític, emocional, per poder treballar específicament amb cada grup el tema de l'obra.
La programació de teatre educatiu posa l'accent en la capacitat del teatre per fomentar el pensament crític i, en plena lluita contra l'anomenat pantallisme, reivindica el concepte de comunitat.
A més, venir al teatre et permet fer una cosa tan ancestral com és reunir-te, un grup de persones, i algú conta una història i la resta escolta i ho viu. I això és la vida.
Confia-m'hi, perquè jo penso que tot el professorat ja fa molts anys que diuen que això era un arma terrible i que al final se n'adonaria tothom que no era bo tantes hores de totes aquestes pantalles. Per tant, confia-m'hi que això sigui un primer pas i que ajudi a llegir millor el teatre, per descomptat.
Enguany, a més de les guies de lectura per preparar i fer el seguiment de les obres, l'Audite vol anar un pas més enllà i farà tallers perquè el professorat potenciï el teatre com a eina educativa.
Què és el que es veurà, quin estil és, quines tècniques es toquen, i una mica fer una mica de varietat d'eines que els professors puguin portar per als seus alumnes també, no? I vagi una mica més enllà d'anar a veure l'obra només, sinó que ho puguin treballar des d'un altre lloc també.
La programació de teatre educatiu ja és a l'abast de les escoles i instituts, que poden adreçar un correu electrònic a Plaudite per fer reserves. També es publicarà a la guia intro de recursos pedagògics.
Més de 200 infants participen en el casal de les escoles Pau Sans i Joan Maragall de Sant Josep, un casal que anirà a càrrec de l'empresa de serveis educatius La Plec durant les pròximes 4 setmanes i que tindrà com a fil conductor el món de les mil i una nits.
Si l'any passat el fil conductor va ser el món medieval, enguany el casal té com a centre d'interès les llegendes orientals de les mil i una nits. De fet, la benvinguda al casal, que ha rebut la canalla, ha estat una petita peça teatral que ha reproduït l'enfrontament entre Sherzada i el malvat Jafar. Al llarg del casal, les activitats lúdiques també faran esment a altres personatges, com Aladí, Ali Baba i Simbad. Com és habitual, es combinaran jocs al pati de l'escola i tallers i jocs a les aules, adaptats per edats. En qualsevol cas, la possibilitat de jugar sempre agrada.
Pues mira, fa uns 3-4 anys venia perquè em semblava molt divertit, anava de colònies, m'ho passava molt bé, però vaig decidir canviar i ara he tornat perquè és un casal molt divertit, pots fer amics, pots jugar amb amics que venen, si els coneixes.
Més d'uns 6 anys, potser, i ho disfruto molt. Ho disfruto molt.
També s'han previst sortides i excursions, i enguany, sense restriccions per la sequera, de nou jocs d'aigua. La majoria dels infants del casal de les escoles Pau Sans i Joan Maragall són d'aquests dos centres educatius de Sant Josep, però també hi ha canalla d'altres escoles i fins i tot d'altres ciutats veïnes.
Des de fa uns anys, els ventiladors de sostre s'han convertit en una de les solucions més demandades per combatre aquests dies de calor, amb unes millors prestacions que els ventiladors convencionals i també un estalvi econòmic respecte als aires acondicionats han arribat a esgotar-se en algunes botigues.
La calor extrema dels darrers dies ha disparat les vendes dels ventiladors de sostre. A la botiga d'electrodomèstics Tiem 21 van esgotar la primera remesa en només 3 dies. I és que des de fa uns anys els ventiladors de sostre estan en auge. Un sistema que pot ser una alternativa, però també un complement a l'aire condicionat.
Fa un parell o tres d'anys que hi ha el sistema de ventilació d'aquests de sostre amb aspes reclinables, però són els que van millor. L'any passat es van esgotar molt ràpid i aquest any encara s'han esgotat més, encara, inclús. També en venem molts d'aires acondicionats, però el que més són ventiladors. Perquè hi ha molta gent que ja té aire condicionat i necessita alguna cosa per potenciar aquests dies de calor, que fa molta calor, doncs necessita alguna cosa per ajudar aquest aire que mogui una miqueta més l'aire fred.
En concret, els models que més triomfen a la botiga són els ventiladors de sostre amb llum i amb aspes retràctils. Un aparell versàtil que, a més, és més silenciós i potent que un ventilador convencional.
Els avantatges que té un ventilador d'aquest tipus és que és una làmpara, no? Això és una làmpara, vale? Que tu tens una làmpara al menjador o tens una làmpara a qualsevol lloc, tu obres una llum i veus una llum, que quan tens calor dones una velocitat, s'obre i tens pues, ventet, que va molt bé. El ventilador de sostre és molt més silenciós que un ventilador convencional de peu o de terra, vale? Fa molt més aire, la sensació d'aire és millor. El que fan les aspes és, realment, quan tu l'apagues, es retracten cap a dintre, vale? I es queden a sota del que és el plafó de la llum. Vale? I tu, quan mires cap al sostre, doncs no veus res, només la llum.
Els ventiladors de sostre també permeten un major estalvi respecte als aires condicionats. D'una banda, el cost mitjà dels aparells és d'uns 500 euros menys. A més, el consum energètic també és menor.
Els més baratets, ja com si diguessin, ja al principi de temporada ja s'han acabat. Ara queden doncs, els intermitjos, 99, 100 euros, 100 i pico. L'aire condicionat senzillet també va sobre els 600 euros, sense instal·lació. Parlem només del que és l'aparell. Lògicament, això consumeix una miqueta menys que un aire condicionat normal. Un aire condicionat normal consumeix, no gaire, perquè avui en dia ja consumeixen poquet, però això consumeix molt menys que un aire condicionat.
Un altre avantatge és la fàcil instal·lació dels ventiladors, semblant a la d'una làmpada. A més, es poden posar en qualsevol tipus de sostre.
El Centre Cultural Metropolità Tecla Sala ha acollit una xerrada sobre el centenari del metro de Barcelona. Ha anat a càrrec de Ramon Carbó, membre de la Junta del Centre d'Estudis de l'Hospitalet, qui ha remarcat que l'arribada del metro a la ciutat va tenir un impacte en les transformacions urbanístiques i socials de l'Hospitalet.
Després de Barcelona, l'Hospitalet va ser la segona ciutat catalana en poder accedir al metro, un servei que va comportar nombroses transformacions urbanístiques i socials a la ciutat. Concretament, el 10 de juny de 2026 farà 100 anys de la construcció del primer edifici del metro a la ciutat, unes cotxeres que donaven servei al ferrocarril metropolità transversal.
El primer edifici de metro que va estar a l'Hospitalet va ser la línia 1 transversal el 10 de juny de 1926. El metro acabava a Bordeta, a Barcelona, però les cotxeres estaven ja a l'Hospitalet. Llavors, el dia 10 de juny de 1926, la línia 1 es va crear el transversal que anava en principi des de Bordeta fins a Plaça Catalunya. Un any més tard, a l'1 de juliol de 1932, es va inaugurar el tram Bordeta-Cotxeres, el que seria avui dia Santa Eulàlia.
Enguany, però, se celebra el centenari de la posada en marxa del Gran Metro de Barcelona, que es va inaugurar el 30 de desembre de 1924. Ho va fer amb una línia que tenia un traçat semblant al de l'actual L3 i començava a la plaça Catalunya per arribar fins a l'Esseps.
Serem el centenari que va ser l'antiga línia 3 del Gran Metro, que va ser el 30 de desembre de 1924, que es va inaugurar el tram Plaça Catalunya, Passeig de Gràcia, Diagonal i l'Esseps del Gran Metro, que avui dia seria línia 3. La línia 1, transversal, la vermella, on estem ara, va inaugurar el 10 de juny del 26.
Actualment, l'Hospitalet compta amb 4 línies de metro que acumulen fins a 24 estacions diferents, construïdes de mica en mica i amb diferents moments rellevants al llarg d'aquests 100 anys.
El 3 de novembre de 1969, que es va inaugurar el transversal alt, la línia 5, la línia blava, que anava des de Collblanc, Sant Ramon, a aquella època era Sant Ramon, fins a Rambla Catalunya, que ara vivia Diagonal. Aquest va supujar, va poder seguir el barri com més tard de Pugullars Cases, Can Vidalet.
Segons Carbó, els darrers fets transcendentals en la història del metro a l'Hospitalet van tenir lloc amb la inauguració de les estacions de la L9 Sud i la L10 Sud i també amb l'obertura de la parada d'Ernest Lluch l'any 2021.
La revista Des de Ja del barri de la Florida presenta un nou número en aquesta nova edició. L'arribada dels gitanos a la península ibèrica centra bona part de la publicació.
La revista Des de Ja ha estrenat l'11è número amb l'habitual visió crítica i social del barri de la Florida i tot l'Hospitalet. En aquesta edició, el gran protagonista és el reportatge dedicat als 600 anys de l'arribada dels gitanos a la península ibèrica. Els articles que el conformen tracten la comunitat gitana als blocs Florida, el flamenc en aquest entorn i com va arribar la comunitat provinent de l'actual Índia.
Hemos hecho tres artículos junto con Manuel Domínguez, que con el aniversario de la llegada del pueblo gitano, que hace 600 años, hemos querido hacer estos artículos para conmemorar al pueblo gitano, para que la gente se empape de nuestra cultura y de nuestro folclore, que hace tiempo ya llevamos arrastrando desde siglos.
Palestina torna a ser protagonista en aquest número amb els articles en castellà i àrab de l'activista Zaina Casas. També es tracta l'espai tèxtil col·laboratiu Laurel 31, la perfilació racial al barri o els problemes del pla urbanístic de Can Rigal.
Nosaltres fem bona valoració en el sentit de que seguim les veïnes reunint-nos, o sigui, el comitè editorial que el formem part, les veïnes que volen col·laborar continuen amb ganes de participar des de ja, i després quan fem la presentació que convidem a tothom qui vulgui venir, doncs s'omple la sala i és una alegria, o sigui que si partim d'aquests números va bé.
Aquest dissabte esperen publicar també un nou número de la revista d'altaveu jove, La Revuelta, on es parla també de temes socials des d'una òptica juvenil.
Les galeries i espais d'art de l'Hospitalet se sumen un any més a una nova edició d'Art Nou, una cita per descobrir l'obra de joves artistes que tenen la possibilitat d'establir la seva primera relació professional amb el mercat de l'art.
La galeria Tangent Projects fa anys que participa al Festival d'Art Emergent Art Nou i ho fan com un espai de trobada i debat. Enguany, amb l'exposició The Bird Sang Until the Sky Broke, ens convida a entrar a una utopia queer on la comunitat es converteix alhora en refugi i revolució. Una mostra on hi participen 6 artistes que treballen diferents disciplines.
La idea és pues, que esta es una isla muy comunitaria, ecléctica, que da la bienvenida a todo tipo de gente, pero como verás es un sitio que hay que respetar mucho, hay cosas colgando por todos lados, hay cosas muy abajo que te tienes que agachar y muy arriba que tienes que ir subiendo la cabeza.
L'artista i comissària de l'exposició, Júlia Sella, ha portat 3 peces fetes amb materials com cabell real i sintètic, cuir i pintura. Vol crear retrats íntims d'éssers d'un altre món que reflecteixen la complexitat i la resistència de l'experiència queer.
Mis piezas tiene una historia del dolor y ellas usan esas historias para transformar y para vivir una vida superpoderosa.
Per la seva banda, Sangre de Maria ha posat la banda sonora a aquesta exposició.
Sí, una manera de reclamar lo que igual uno ha sufrido en el pasado para crear un futuro y un presente, realmente un presente mucho más fuerte, también radical quizás.
En el marc del Festival d'Art Nou també s'ha organitzat una ruta per les galeries de l'Hospitalet, que es farà el 22 de juliol amb inscripció prèvia.
El portal dels mitjans de comunicació de l'Hospitalet, l'ELAC Digital, incorpora des d'aquesta setmana una nova secció de podcast. D'una banda, s'hi poden trobar tots els programes de televisió de l'Hospitalet en format àudio i, de l'altra, un català que inclou els diversos podcasts que es fan a la ciutat, com ara de l'Hospitalet, del Centre d'Estudis o Veus de Bellvitge, que realitza l'Hospital Universitari de Bellvitge. Per accedir-hi des d'un ordinador, la nova secció es troba a la capçalera de l'ELAC Digital i des del mòbil a través del menú. Els germans hospitalencs Rafa i Raül Villar segueixen creixent en el món del bàsquet. La pròxima temporada serà de canvis. El Rafa ha fitxat pel Baskonia i el Raül iniciant una aventura universitària als Estats Units.
Canvi d'aires dels germans Villar, Rafa i Raül. Després d'una temporada de gran nivell dels dos, toca fer un gir a les seves respectives carreres. Rafa, de 20 anys, ja està plenament consolidat a l'ACB i ara donarà el salt al Baskonia, on també competirà de forma regular a l'Eurolliga. Raül, per la seva banda, després de la irrupció d'aquesta temporada al Barça, està a punt d'iniciar una aventura que li pot canviar la vida. Marxa a la Lliga Universitària dels Estats Units, als Charlotte 49ers. Una decisió meditada i il·lusionant.
Després de la temporada que hem fet, que no m'esperava jugar, que he jugat amb el primer equip, això per les lesions, però, bueno, em va arribar una oportunitat bona per poder estudiar, compaginar, jugar, i no sé. Era una oportunitat que em semblava molt bona per anar i l'he aprofitat i crec que aniré cap allà. Al principi em va costar perquè separar-me d'aquí, dels amics, de la família, de tot. Jo he viscut sempre aquí amb la família i era una cosa estranya per mi, però bueno, em van dir, jo vaig parlar amb la gent, em van dir que era una bona oportunitat.
El que cap dels dos oblida és el seu passat al seu l'Hospitalet ni la seva pista al poliesportiu municipal del centre Marcelí Maneja. Les primeres cistelles sempre es queden gravades.
Fa des del campus de no sé si 6-7 anys que no tiràvem aquí i jo tinc un record molt bonic perquè em tirava aquí 7 hores al dia, veníem de tots els partits i seguim venint quan podem.
I vivim aquí a 2 minuts de casa, llavors bueno, al final sempre que podem ens escapem a veure el que sigui, o sigui, jugui qui jugui. Si juga al primer equip o juga, tenim cosins també jugant, tenim amics que estan jugant aquí.
La temporada vinent, milers de quilòmetres separaran els germans Villar. Els dos continuen escrivint la seva pròpia història al món del bàsquet.
I amb els esports ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. L'Hospitalet ha celebrat aquest matí un ple extraordinari amb els diferents grups municipals per debatre sobre l'estat de la ciutat. D'una banda, el govern socialista ha defensat les accions que han dut a terme des del canvi d'alcaldia ara fa un any, mentre que l'oposició ha estat crítica amb algunes polítiques. Prop d'una vintena d'espectacles formen part de la programació de teatre educatiu que les escoles i instituts de la ciutat podran trobar a la guia municipal Intro de Recursos Educatius. Una temporada més ho coordinarà i ho durà a terme Plaudite Teatre. Les galeries i espais d'art de l'Hospitalet se sumen un any més a una nova edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent, que ofereix la possibilitat a joves creadors d'establir la primera relació professional amb el mercat de l'art. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, lhdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.